Antena Cara us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes segons la visió política de, un programa de 30 minuts de durada màxima que de manera trimestral ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Aquest mes de maig conversarem amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes. Avui parlem amb Lídia Saura, la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Paco, i bon dia a tots els oients d'Antena Caro.
Una vegada més, el convidem als nostres estudis per a conèixer quina és la inquietud dels punts de vista dels temes que preocupen a la ciutadania des de Junts per Roquetes i la Ravaleta. Quins serien?
Bé, bon dia i gràcies a una vegada més per donar-nos aquest espai que ens permet explicar-nos com a grup que formem part del consistori municipal. Avui, i donat que fa poc més d'un mes vam estar aquí, també juntament amb els altres portaveus fent el debat polític, voldria parlar, per no fer-me repetitiva, parlant de neteja, parlant d'herbes, que per cert, celebro que immediatament després d'haver-ho tornat a denunciar en el debat es fes la neteja d'herbassars en carrers de la ciutat, i també de lo que ens preocupa, la inseguretat que encara pateixen veïns en algunes zones del municipi. Avui voldríem parlar de dos temes, voldria posar damunt la taula de dos temes importants per a la nostra ciutadania i pel municipi de Roquetes que a Junts ens interessa i molt, i que seguim de prop per a poder treballar-hi. Un dels temes és la pagesia i l'altre és la mobilitat. Amb dos aspectes són fonamentals per al present i per al futur de la nostra població. I des de Junts, per Roquetes, creiem que és important reflexionar-hi i que la gent conegui el nostre punt de vista. El primer punt és la pagesia, i l'hem d'entendre com una part fonamental de la nostra societat. Roquetes té una tradició agrícola molt arrelada i a la pagesia ha estat històricament una peça clau de la nostra economia i de la nostra cultura. En l'actualitat ens trobem davant de reptes importants que posen en perill la continuïtat del sector, i això és algo que ens preocupa, i podríem dir que avui en dia ni el 10% de la població s'està dedicant, la població activa, s'està dedicant al món pagès de manera professional, i és algo que hem de tindre molt en compte si no volem perdre l'activitat pagesa del nostre municipi. La pagesia no només és important si parlem en termes econòmics i el que comporta la seva producció agrícola, sinó també que és important per la preservació del paisatge i la nostra identitat com a territori. És important per a poder preservar tots aquells terrenys que tenim arreu del municipi. Actualment el sector es veu amenaçat per l'envelliment de la població rural, per la falta de relleu generacional, per la variabilitat climàtica i els fenòmens com la sequera, les pluges torrencials, ja que aquestes afecten a la producció i a la tasca dels pagesos. Però també hi ha altres dificultats, com l'excés de burocràcia i la complicat que és accedir a recursos com ajudes i subvencions. Els pagesos es veuen ara que han de passar molt temps fent tràmits burocràtics, tràmits d'administració, i aquest temps és el que no es pot dedicar plenament a l'activitat agrícola. El que hem d'intentar és estalviar a través de les administracions aquests tràmits i poder agilitzar-los per tal que aquests procediments no siguin tan feixucs per a tots ells. I a més també tenim la competència amb la producció industrial a gran escala i els baixos preus que sovint es paguen pel mateix producte que afecten al producte quilòmetre zero. Des de Junts creiem fermament que cal apostar més per la pagesia i potenciar el sector tant pel bé dels pagesos com pel bé de l'economia de la ciutat i del nostre territori. Roquetes es troba en una ubicació estratègica i privilegiada amb un entorn natural ric, i el turisme rural és una bona oportunitat per diversificar l'economia pagesa. Els agricultors poden oferir experiències relacionades amb el món rural i la producció local, però també cal apostar per la formació dels joves en temes agrícoles i fomentar la seva vinculació amb el món rural mitjançant beques, mitjançant ajudes o facilitant l'accés a terres per tal de potenciar el relleu generacional. Cal treballar des de l'Ajuntament per donar-hi visibilitat al sector, per donar a conèixer la feina dels nostres pagesos a la gent jove que veu la pagesia avui en dia com a algo molt llunyà. El futur de la pagesia passa per tot això i des de Junts demanem una vegada més al govern i a la societat en general també que es reconegui la pagesia com un valor essencial i un valor estratègic per al desenvolupament del nostre municipi. Els ciutadans també han de tindre la consciència de la importància de consumir productes locals per garantir la continuïtat de l'agricultura, perquè què faríem al nostre municipi sense els pagesos? Després de fer esta petita reflexió sobre el món de la pagesia, l'altre tema que volíem posar damunt la taula és fer referència a un punt que vam portar a aprovació fa un parell de mesos al plenari municipal i és lo referent a la regulació de l'ús del patinet elèctric al nostre municipi. Tothom sap que els patinets elèctrics han guanyat popularitat com una alternativa de transport sostenible, però això ha comportat alguns problemes, tant de mobilitat, entre altres coses, per desconeixença de la norma que els regula. És per això, i veient la realitat del municipi, que des de Junts vam decidir portar aquesta moció a plenari per regular l'ús del patinet elèctric amb l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris i la convivència amb altres vehicles i vianants, donat que existeix una normativa estatal que no s'està aplicant correctament i que pensem que és molt important per al nostre dia a dia. En la moció, entre altres coses, demanàvem, en primer lloc, l'actualització de l'ordenança municipal per adaptar-la a les normatives estatals vigents sobre els patinets elèctrics, establint uns controls i uns límits de velocitat i també les zones permeses on es pot circular. En el plenari, el govern municipal ens va dir que aquesta normativa estatal que estava vigent ja se tenia en compte a l'ordenança municipal. Però, què passa? Que si tu entres a la pàgina web de l'Ajuntament, veuràs que l'ordenança no està actualitzada. I el que no podem concebir és que ens estiguin dient, per una banda, que s'està tenint en compte la normativa i que s'intenta aplicar i que, per altra banda, no quede reflexat als documents oficials de l'Ajuntament. Per què? Perquè això comporta una confusió a la ciutadania. Tanmateix, pensem que la policia local hauria de fer més patrulla pel carrer, patrulla a peu. Ja ho vam dir, no estem qüestionant la manera amb la que es treballa des de la policia local, sinó el que estem qüestionant és que des de dalt algú hauria de donar unes altres directrius per tal que la policia pogués estar més al carrer pendent d'aquestes coses. En el seu moment, l'alcalde ens va dir que la policia local es passava moltes estones i molts de ratos buscant animals perduts pel municipi i que no es podia dedicar a coses més importants com aquesta, no? Doncs hauríem de fer una reflexió i potser mirar unes altres vies de solucions per tal d'anar a recollir animalets perduts pel nostre terme i poder agafar a la policia local i donar-li els recursos i donar-li el temps que necessita per a poder-se dedicar a aquestes coses que pensem que són més importants, a la seguretat, a la mobilitat, a evitar la perillositat que comporten, pues, entre altres coses, el mal ús del patinet elèctric, que moltes vegades ens els trobem per dalt de la vorera, ens els trobem que van de dos en dos, coses que estan prohibides, que no es pot fer, però que en molts de casos se fa per inconsciència i per desconeixença. I per tant pensem que la nostra policia local, que és qui ha de vetllar per la nostra seguretat, és qui són els responsables de poder-se posar al carrer i poder avisar, fer pedagogia de com se fa l'ús del patinet elèctric i, en cas de que sigui necessari, també sanciona. Respecte a això de l'ús del patinet elèctric, també es va demanar uns requisits de seguretat que són l'ús obligatori del casc i una millor definició de les zones per on se pot circular, com són les voreres i els carrils bicis. Respecte a l'ús obligatori del casc, és veritat que la normativa estatal que hi ha vigent i que hi ha actual no t'obliga encara a l'ús del casc, tot i que sabem que hi ha un projecte de llei que es durà a terme al Congrés dels Diputats que encara endurirà més l'ordenança, o sigui, la normativa que parla respecte al casc, respecte als patinets elèctrics, i parlarà de l'ús obligatori del casc. Però nosaltres pensem que no cal que mos ho diguin des de dalt. I també pensem que en primera instància és cosa del mateix usuari, que per la seva seguretat s'hauria de posar el casc. Però que no està de més, perquè hi ha competència pròpia i des de l'Ajuntament es pot fer, que l'ordenança municipal també posés que és obligatori l'ús del casc quan vas en patinet elèctric. I també vam demanar senyalització específica, tant vertical com horitzontal, per garantir que els usuaris complisquen la normativa i estiguen assabentats de on se pot anar, com se pot anar, quin límit de velocitat hi ha. I una altra de les coses que vam demanar a l'equip de govern que es dugués a terme per part de l'Ajuntament, que no costa diners, és una campanya de sensibilització ciutadana per educar sobre l'ús responsable del patinet elèctric, i que aquesta campanya es fes tant a escoles, a instituts sobretot, però també a la ciutadania. Una campanya que tingui com a objectiu clar conscienciar a la ciutadania dels perills i de les obligacions que tenen els usuaris dels patinets en quan surten al carrer. Des de Junts continuarem treballant, i que no càpiga cap dubte, per tal que s'actualitzen altres ordenances que estan obsoletes o que s'han d'actualitzar, perquè el dia a dia te demana una actualització de les ordenances, perquè van sortint lleis, perquè van sortint problemes i perquè van sortint coses a la societat que probablement fa 10 anys no hi havia, no? També treballarem, com hem dit altres vegades, per exemple, per tal de modificar l'ordenança de convivència i de via pública per adaptar-la en molts aspectes, i també en la tinença d'animals de companyia, que sabeu que des de Junts hi portem molt de temps també demanant-ho. I per últim, respecte al tema de les mocions, voldria comentar una moció que es va portar a plenari aquest últim mes d'abril per part d'un altre grup de l'oposició, on es demanava al govern que es posés a treballar per construir i posar en funcionament un centre de dia a Roquetes. Tal com es va parlar al debat, on tots els grups de l'oposició vam coincidir en que un dels temes que ens preocupa més és el tema de la cura de la gent gran, perquè som conscients que la nostra població està envellint i cada vegada hi ha més persones grans que viuen soles o que tenen dificultats per fer les tasques del dia a dia, i és algo que ens preocupa, i per tant pensem que el poder fer el centre de dia aquí al nostre municipi ha de ser una de les principals prioritats del consistori i de l'equip de govern. La gent gran se mereix una atenció digna i de qualitat, i per això des de Junts vam votar a favor de que es treballi per aconseguir instaurar aquest servei al municipi. Però vull recordar que les eleccions del 2019, des de Junts per Roquetes, Junts per la Ravaleta, els companys que en aquell moment estaven al consistori, es va presentar la proposta per crear aquest centre, i es va proposar una ubicació molt concreta, el Convent de les Rosites. És un espai que per les seves característiques seria ideal per acollir un servei com aquest. Té unes instal·lacions acollidores, té un jardí i un hort per a poder-hi fer activitats a l'aire lliure, per fer-hi passejos. Està ben acondicionat, però bé, som sabedors que aquest espai no és de titularitat municipal, i per això precisament vam demanar al govern que comenci a fer els passos pertinents per mirar d'adquirir-lo i fer així realitat aquest projecte tan necessari per a Roquetes. I si per qualsevol motiu, ja ho vam dir en plenari, aquesta opció no fos viable, cal llavors que es valorin altres alternatives, i que tampoc no es descarte, si cal, la col·laboració en institucions supramunicipals per poder construir el centre en un altre indret, en sòl urbanitzable. perquè cal que la gent també sàpiga que podem estar parlant molt de la construcció del centre de dia, però que aquesta construcció i la gestió dels centres de dia no és competència municipal, sinó que és competència de la Generalitat. I és el govern català qui planifica, autoritza i acredita, i per tant, també en part finança aquests serveis en el marc de les polítiques públiques de serveis socials. Ara bé, això tampoc no pot servir d'excusa a l'Ajuntament per dir no ho podem fer perquè és de competència de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament no es pot quedar de braços plegats. L'Ajuntament ha de treballar conjuntament en aquestes administracions i també en paral·lel per aconseguir projectes com aquest. D'això es tracta governar al final. I és per això que vam instar el govern municipal a obrir canals de diàleg i de treball conjunts amb el departament corresponent, perquè entre totes les administracions es pugui fer possible aquest servei tan necessari per a la nostra gent gran i que no calgui que tots els nostres iaios que necessitin aquest servei se'n vagin a altres poblacions del territori.
Avui al programa Roquetes, segons la visió política de, tenim com a convidada Adília Saura, que és la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta a l'Ajuntament de Roquetes, i per a conèixer quines són les inquietuds o quins són els temes que preocupen a la ciutadania des del punt de vista de Junts per Roquetes i la Ravaleta. Algun tema més que comentar-nos?
Bueno, res més. Una vegada més, volia recordar que des de Junts per Roquetes i la Ravaleta treballem no per penjar-nos medalles ni sortir a cap foto, sinó treballem sempre des del respecte, des de la cordialitat i des de la política constructiva per tenir un millor municipi, un municipi que estigui net, que sigui accessible per a tothom. Per cert, aquí parlant d'accessibilitat, voldria fer un parèntesi, donat que al ple de pressupostos, que ja mos queda una mica lluny, des de Junts vam demanar que es treballés i que es posés ja fil a l'agulla per eliminar barreres arquitectòniques i per arreglar voreres que estan dificultant el pas a les persones, sobretot a les persones grans i a les persones en mobilitat reduïda. I ja fa un parell de mesos o tres, no recordo, es va portar en plenari també una moció per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, que es va aprovar per unanimitat, però de moment no s'ha fet res al respecte i pensem que ja comença a ser hora de posar-s'hi a treballar, donat que ja fa mesos que és una demanda que hi ha damunt la taula, que el govern va agafar el compromís de ficar-se a treballar d'immediat per aquesta qüestió, i que no volem pensar que els acords que s'arriben amb els grups municipals de l'oposició, que els acords que s'arriben a ple de pressupostos, que com saben els grups de l'oposició ens assentem a parlar amb l'equip de govern per arribar a uns certs acords, un d'estos acords que portava Junts per Roquetes i la Ravaleta a la taula era l'eliminació de les barreres arquitectòniques, perquè pensem que és una cosa molt important per al dia a dia de la nostra gent, i el que volem pensar és que no deixen els acords a un calaix i que s'hi ficaran a treballar per a poder-ho fer efectiu més aviat que tard. També seguim treballant per un municipi segur, en definitiva, per una Roquetes millor. I ja, per últim, i ja per acabar, fa poc va sortir els resultats del Segell Info Participa, que per a qui no ho coneguen és un estudi que es fa per part de la URB on s'estudia la transparència i la qualitat comunicativa dels ajuntaments d'arreu del territori, i celebrem i volem felicitar perquè pensem que la feina s'ha fet bé, és que un any després de que Junts per Roquetes i la Ravaleta portés a plenari una moció que denunciava la mancança de transparència i de qualitat comunicativa a la pàgina web de l'Ajuntament de Roquetes, enguany s'ha pujat el percentatge, pràcticament ho ha duplicat, se'ls ha donat el segell Info Participa a l'Ajuntament de Roquetes, i per tant pensem que és algo que s'ha de felicitar i que s'ha de celebrar, i l'únic que esperem és que de cara a l'any que ve aquest percentatge encara augmente i poguéssim passar del del 90 i si podem del 95% per tal que la nostra pàgina web tingui un percentatge pràcticament impecable, sigui pràcticament impecable en tant en quan parlem de transparència i de qualitat comunicativa. I res més, i gràcies una altra vegada per deixar-nos fer-nos sentir.
Avui, des d'Antena Cara, us hem ofert una nova entrega del programa Roquetes, segons la visió política de, un programa de 30 minuts màxima de durada que, de manera trimestral, es permet conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Avui hem conversat amb Lídia Saura, la portaveu de Junts per Roquetes i la Rableta a l'Ajuntament de Roquetes. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Cara per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Com dia, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.